Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès, en xarxa d'aquest dimecres 10 de setembre de 2025. Des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado en nom de tot l'equip del Penedès en xarxa que us acompanyarem fins les 12. Així que acabi el sumari, saludem i retrobem la Lucía Diéguez de Cascavells. Amb ella arrenquem temporada conversant amb Lucy Loomis, que té una llarga trajectòria en el món dels musicals, per tant, inici de traca i mocador. A 9:45, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu, i seguirem amb els tastets d'història del Jordi Ferran, que també continua amb nosaltres aquesta 8a temporada. Avui amb ell parlem dels 75 anys de la construcció de l'església del Papiolet a Sant Jaume dels Domenys. Obrirem la segona hora a les 10:06, tot presentant les activitats de la 6a Festa de la Verema, que se celebra a una 20a de cellers de la Ruta del Vi del Penedès. Una festa que té lloc al llarg de tot el mes de setembre, però que concentra moltíssimes activitats aquest cap de setmana i el vinent. L'Anna Nieto, responsable de la Festa de la Verema, del Consorci de Promoció Turística del Penedès, ens en donarà tots els detalls. A 10:45 de nou, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com es lleva aquest matí de dimecres a les nostres dues comarques, el Flaix. I a continuació, una de les seccions estrella del magazín que torna, la tertúlia de la nostra gent gran. Avui els demanarem per aquesta tornada a la normalitat, per aquesta recuperació d'activitats, d'horaris, d'hàbits. Què passa amb els nets? Els cuiden més, els cuiden menys respecte a l'estiu? I també per com celebraran la Diada. I diran la seva Vilafranca, la Fina Milà i la Natàlia Navarro. A Domenys Ràdio, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell. I des de Moja, des de Canal 20, el Pere Mitjans. A les 11:06... ens retrobem amb els amics de Vinzeum. Avui seran Cecília Gené i Marçal Díaz, qui ens acompanyarà per presentar el nou programa d'activitats educatives del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. A 11:45, última cita amb l'actualitat, el flaix informatiu, i acabarem el dimecres amb la gent del detall, amb un parell de recomanacions culturals i lúdiques. D'una banda, repassarem les activitats d'aquest setembre a l'Ateneu Mugenc, amb l'Elsa Vila, i de l'altra, Llorenç Rafeques ens recomanarà El silenci del mar, que aquest diumenge es torna a representar al Centre de Llorenç. Així transcorreran aquestes 3 hores de ràdio. Benvinguts. En aquest tercer dia de programa seguim retrobant col·laboradors habituals i ara recuperem el nostre calaix de dansa, aquesta secció que dediquem a la dansa i que encapçala la Lucía Diéguez, que ja ens espera a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez per arrencar temporada. Bon dia.
Molt bon dia, sí. Avui arrenquem el nostre calaix de dansa i ens retrobem amb la Lucía Diéguez de Cascavells. Lucía, molt bon dia i ben tornada. Com estem?
Molt bé, i espero que tots hagueu passat un bon estiu. I bé, Eli, no sé, aquesta temporada... Tu te'n recordes la temporada passada que vaig fer una entrevista a Elis Lamis, la directora de la Companyia Juvenil de Ballet Clàssic de Catalunya?
Mm-hmm.
Sí, doncs vam parlar de la seva filla. a l'entrevista, no?
Sí.
Anem a fer un spoiler, ja veuràs. Doncs sí, avui al Calaix de Dansa començarem una miqueta a conèixer Lucy Lamis. Nascuda a Barcelona, va iniciar els seus estudis de ballet, jazz, claqué i cant a la companyia. Es va graduar al London Studio Center i ha format part dels espectacles de fama al musical, el paper de Mabel Washington. A Mamma Mia a Madrid va fer el swing i el cover de Lee i a Barcelona va ser l'assistent de coreografia. Els productors va interpretar el paper de Marta Malkovich i també a Londres va fer el musical El Zorro. A Chicago va ser el swing i cover de Mama Morton, i directora resident, i a La Bella i la Bèstia el swing i cover de la senyoreta Potts. A Sister Act va ser dance captain, swing i assistent de direcció, i a Tina, swing i dance captain. El 2014 va treure el seu disc With the Best in Town i fa molts anys en el Rei Lleó és la directora resident dels nens. Bon dia, Lucy, com estàs?
Hola, bon dia, gràcies per aquesta presentació.
Doncs, Lucy, recordo quan érem petites, que en el Summer Dance, al casinet, una de les activitats, crec que era amb Peter, em vaig plantar en una de les classes de comèdia musical, i inclús et diria que vam preparar Chorus Line, era? Clar, em va xocar molt que per tu era natural cantar, ballar, interpretar alhora, ja que en aquell temps doncs, els ballarins ballàvem i els actors i els cantants doncs, es preparaven en les seves disciplines, no? Doncs ara n'hi ha moltíssimes escoles que ja preparen els seus alumnes en aquest concepte d'artistes complets, com és el cas de la Laura Olivella de Som i Dansa, que vaig entrevistar la passada temporada. I hi ha un munt, a més de produccions noves en cartellera aquesta temporada. Lucy, els musicals ja estan consolidats. Les persones que es presenten als càstings, veus que hi ha una evolució en aquests anys?
Jo també recordo aquests estius al Casinet i al Summer Dance, que, estius meravellosos que passàvem allà. I, clar, sí, del teatre musical amb Peter Album que fèiem, i a Chorus Line pot ser perfectament, perquè ho vam fer molts anys, jo crec. Me'n recordo que ho vam fer moltes vegades. Jo no sé si els anys que estaves tu, jo ja feia de Cassi, que és com la protagonista, però ho vaig fer una mica com de tot, des de ben petita fins que al final ja feia de Cassi també, que és la protagonista de Chorus Line, tot molt amateur perquè érem tots nens, però bueno, sí. I efectivament ara les escoles estan preparant la gent molt més, a Barcelona sobretot, que des de fa anys, des del Memory, que va ser la primera escola així de teatre musical de l'Àngels Gunyanons i el Ricard Reguant, que va començar a preparar gent en aquesta disciplina, perquè abans, com dius tu, sempre era tot per separat. I ara et trobes que la gent, clar, està molt més preparada, es nota molt. Sobretot jo crec que bueno, culturalment es coneix més el musical com a tal, com està més establert, i aleshores la gent ja no li sorprèn, no? Si parles d'un musical la gent sap de lo que parles. I aleshores això obre la ment de la gent com per estudiar-ho també. Si tu vas i veus un musical des de petit, doncs ja saps que això existeix, que existeix aquesta opció, i busques una mica on anar a estudiar això. I a Barcelona hi ha moltes opcions. De fet, aquí, que estem a Madrid treballant els musicals, molta de la gent d'aquí és catalana, perquè allà estan com les millors escoles i aquí està la feina. A Barcelona hi ha feina també, però no tanta com aquí. Aquí és on estan la gran majoria dels musicals, sobretot els que duren molt de temps, no? A Barcelona fan espectacles fantàstics i artísticament el nivell és molt alt, però el públic falla una mica. I després, doncs clar, les produccions no duren el que podrien durar. I sí, la cartellera aquí a Madrid és una borrada. Ara te passo al castellano, però... sí, és una locura. Aquí no paran de fer musicales. A mi me parece admirable, ¿no? De tantas productoras que se unen a esto de producir musicales, entiendo que es que les sale a cuenta, porque ahora es que están a punto de presentarse un montón de producciones nuevas, arriesgadas, nuevas producciones, versiones de aquí, franquicias, de todo. Hay como todo lo que puedas imaginar se está haciendo. Y me parece fantástico porque quiere decir que muchos de mis amigos tienen mucho trabajo.
Escolta'm, actualment treballes fa anys al Rei Lleó, a Madrid, com directora dels nens, però això a mi em crea moltes preguntes. Com es troben, per exemple, els nens que poden realitzar un musical d'aquesta envergadura? I sobretot els nens doncs, deuen tenir un límit d'actuacions setmanals, no?
Sí, jo ara porto els nens aquí al Rei Lleó. I és una feina molt maca perquè, bueno, és treballar amb nens que tenen encara innocència perquè solen entrar amb 9, 10 anys i marxen als 12, 13 anys, més o menys. Ja quan comencen a perdre la innocència és quan marxen, perquè ja es fan grans i ja no semblen nens i aleshores, bueno, han de marxar. És el ciclo de la vida, no? Com diu el Rei Lleó.
Sí.
I és molt maco la feina. Trobar els nens és el més difícil. Fem càstings, truquem a tothom que coneixem, parem a gent pel carrer, fem el que faci falta per trobar nens. Han de viure a Madrid, primer requisito impepinable és que han de viure aquí, perquè clar, han d'estar escolaritzat a Madrid, han d'estar a prop, perquè el the show must go on, i de cop passen coses, de cop un nen es posa malalt, o dos nens es posen malalts, i hem de trucar, podeu venir per la funció de la nit, tal, aleshores bueno, ha de ser gent que visqui a prop. I després han de cantar bé, han d'interpretar amb naturalitat, i s'han de poder moure, i això és difícil de trobar, però sempre en trobem. Ara mateix tenim la manera que ho fem perquè puguin combinar els estudis, la vida, i això és que es reparteix entre 7 persones, 7 nens i 7 nenes, o sigui, els Simbes, hi ha 7 Simbes i 7 Nales. I així és com es reparteix. I fan un màxim de 2 funcions a la setmana i també venen com a cover, o sigui, en cada funció tenim a 2 parelles. La parella que fa funció i la parella que està aquí de per si a cas. Per si de cas passa alguna cosa, que clar, sempre, bueno, com porta això 14 anys, doncs ha passat de tot. Tot el que et puguis imaginar, que si no m'encuentro bien, que si vomito, que sí, me he torcido el tobillo en el calentamiento, en plan 5 minutos antes de la función, y se ha de cambiar y posar el substitut, pues que no me, pues me duele la cabeza, que me estoy mareando, ha passat de tot. Perquè aquí portem tants anys que jo no porto 14, però bueno, porto ja bastants, i sí, passa de tot quan fas tantes funcions. I els nens són molt talentosos, ho fan molt bé, és molt maco treballar amb nens perquè és bastant fàcil, realment, perquè estan acostumats a fer el que manes, perquè encara estan en edat escolar i jo sóc com la seva profe, una mica, la profe del Rei Lleó, aleshores li dic, bueno, ho has de fer així, has de fer això, i ho fan. Molt poques vegades em discuteixen les coses, no? Que amb els adults sí que passa.
Bueno, escolta'm, a veure, una altra pregunta que se'm crea és una persona... A veure, jo, com a públic, compro una entrada i vinc, no? Em puc trobar que hi ha algun artista que és el seu primer dia fent un paper.
Sí, aquí als assajos hi ha molts assajos. O sigui, quan crees una producció des de zero, no? Des que comences, doncs fas tots els assajos, al principi hi ha un estudi, després passeu a l'escenari, tothom passa a la vegada, els tècnics també són, és la primera vegada per ells, pels artistes, per tothom, i tothom com que fa l'assaig general i finalment el públic, no? És com el recorregut normal quan fas una producció des de zero.
Sí.
Però quan ja portes tants anys en cartellera, és diferent el procés. Normalment, si tot va bé, ara parlo del món adult, i més o menys els nens els anem ficant entremig. el que es fa es diu cast change, perquè tot com això ve de Disney, doncs moltes coses es diuen en anglès. Fem un canvi de cast, no? d'elenco. Doncs s'intenta fer tot a la vegada. Aleshores, faríem una temporada d'assajos fora de l'escenari, però tot el rato està la funció en funcionament. Després aquesta gent comença a assajar l'escenari, però durant el dia, perquè per la nit sempre hi ha funció. O sigui que hi ha unes hores limitades que podem fer servir l'escenari mentre estan fent funció. I aleshores es fa un assaig, que és com un assaig general, però clar, no és per tothom, és només per la persona nova o les persones noves que s'incorporen a la companyia. I això, al mundo anglosajón de teatro musical, li diem un put-in, que és meter a alguien dentro del espectáculo que ya está en funcionamiento. Entonces, sí, perfectamente, tú puedes venir mañana y que sea la primera función de Mufasa, porque ya no hay el estreno, ya el estreno pasó hace más de 14 años y ya te lo perdiste. Vale. Pero ahora sí que puedes pillar pues, el estreno de tres bailarines, el estreno de un nuevo Mufasa, ahora estamos ensayando un nuevo Scar, por ejemplo. Sí, siempre estamos haciendo ensayos porque obviamente la gente no se puede quedar aquí toda la vida. Tienen pues la vida, ¿no? Pasan cosas y te mudas, te cambias de sitio, les sale otro trabajo, entonces siempre hay cambios. Es bonito, yo creo que es la peculiaridad de este espectáculo, porque en general en los musicales grandes, en cuanto entras, ahí te quedas hasta que dure pues a lo mejor una temporada, dos temporadas, y te quedas porque, bueno, ya que has hecho todo el esfuerzo de la temporada de ensayos y prepararlo, pues te quedas. Sí. Pero aquí no, siempre estamos ensayando, porque siempre hay que entrar a alguien nuevo, o para un niño o una niña, que hacemos lo mismo. Tenemos que hacer un put-in, es decir, como una función sin público, para que se puedan incorporar a la función después.
I a tot això cal donar un dato, no? Doncs que ets mami de dos nens, no? No sé si els veus que voldrien dedicar-se en algun treball sobre l'escenari, però... quin consell els hi donaries? No només a ells com a nens, sinó també als papis dels nens que comencen en aquest camí, no?
De moment, els meus fills no muestran ningún tipo de pasión por esto. El mayor tiene 6 y es muy tímido. O sea que no creo. Y el pequeño tiene 2 y todavía no lo sé. Pero yo que les aconsejaría, sobre todo, bueno, a gente que sí que tenga hijos que se quieran, que ya tengan clarísimo que no paran de cantar o que no paran de bailar, que no paran de ver vídeos y copiar, de imitar voces, de aprenderse canciones, de siempre montarles un show en el salón de casa, yo les diría que les manden a clases, que les manden a clases, que se rodeen de ese mundo, que es un mundo muy sano, que les manden a clases de baile, de lo que sea, que vayan encontrando lo que a sus niños les apasiona. Que no quiere decir que se tengan que dedicar a esto necesariamente. A lo mejor con sacarse el gusanillo de encima siendo niños y yendo a clases, luego no les apetece dedicarse a esto. Pero yo creo que si tú notas que tu hijo tiene la necesidad de hacer algo así, le tienes que permitir eso, ¿no? O facilitárselo si te lo puedes permitir. Porque es que se nota, es muy fácil cuando lo ves en los castings, los niños que tienen esas ganas y los que no, se nota enseguida.
Sí, sí.
Que no necesariamente les tengan que llevar a un ambiente profesional. Que yo creo que un niño no necesita un ambiente profesional para poderse dedicar en un futuro. Creo que en una escuela puedes vivir... Vaya, yo no me arrepiento de no haber estado en una situación profesional de niña. Creo que lo disfruté muchísimo en una escuela, con niños de mi edad, disfrutándolo de esa manera, sin la exigencia que tiene estar en un mundo profesional. Y eso es lo que aconsejaría a los padres, dejarles, si eso es lo que quieren hacer, pues que se lo saquen de encima.
Pues brindo por eso también, Lucy. Comentava al principi d'aquesta entrevista que vas treure un disc, With the Best in Town, que a tots els oients els hi convido a sentir en Spotify. La música jazz és molt especial per tu. Sí? I com veus ara? Ja ha passat alguns anys aquesta experiència.
Sí, és especial i va ser molt especial tot el procés de fer-ho, de gravar-ho, d'imaginar-m'ho i després veure-ho fet realitat va ser com un somni una mica. Ho necessitava, aleshores, ho necessitava fer, ho necessitava plasmar algun lloc i fer com una declaració d'intencions d'això és el que a mi m'agrada i és això el que, com jo m'identifico artísticament. I estic molt orgullosa d'haver-ho fet, però ara em sembla que és com una altra persona, aquella persona que ho va fer. Ara estic com molt allunyada una mica per ser mare, m'he allunyat una mica perquè això tot era com autoproduït i requereix molt de temps i molt d'espai mental per preparar-ho, per pensar-hi com fer-ho, per fer-ho, per contactar amb la gent, per... has de moure't molt per aquest món. I doncs, sent mare i treballant els musicals, ja no puc més. Ja no podia amb això. Així que ara ho tinc una mica aparcat. Espero que en un futur pugui tornar. Ara he tingut l'honor, em van trucar un senyor català, de fet, que viu aquí a Madrid de fa anys, un director musical que volia fer una big band amb música de Duke Ellington i em va demanar si podia venir a cantar un parell de temes i vaig gaudir molt. Va ser com un oasi de música i d'un moment per mi molt maco i ho vaig gaudir molt. Esperem que rebi una altra trucada en algun moment.
Doncs estarem atents, Lucy, a veure què ens contes. Ha sigut un plaer poder realitzar aquesta entrevista, Lucy, i moltíssimes, moltíssimes gràcies per el teu temps.
Que fort poder xerrar després de tant de temps i gràcies per pensar en mi per fer una entrevista, que sempre fa il·lusió que et recordin i que pensin en tu en el meu recorregut professional, que sí, fa il·lusió parlar d'aquestes coses. Moltes gràcies.
Doncs, Eli, tu has vist el Rigueu?
Sí, fa anys, eh?
Sí?
Fa molts anys.
Doncs, per ho que entenc, podràs tornar a veure el Rigueu perquè potser tot el cast és nou.
Doncs sí.
Doncs, Eli, no sé, per despedir-nos, et sembla bé si sentim un dels temes de With the Best in Sound, de Lucy Lamis?
I tant, posem de fons ja una d'aquestes cançons. I, Lucía, moltíssimes gràcies per reincorporar-te al Penedès en xarxa en aquesta 8a temporada. I fins al mes vinent, que vagi molt i molt bé.
Petonets dansarins. Down the street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. All at once am I, several stories high, knowing I'm on the street where you live. Are there lilac trees in the heart of town? Can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment
Bon dia, són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ametller Origen reprèn les obres d'urbanització de l'Agroparc Penedès. El jutjat contenciós administratiu número 3 de Barcelona ha confirmat la viabilitat de les obres d'urbanització del projecte de l'Agroparc Penedès, impulsat pel grup Ametller Origen, i ha establert que aquestes actuacions són expressament permeses per la declaració ambiental estratègica emesa durant la tramitació del projecte. Amb aquesta resolució, el grup del Penedès torna a posar en marxa els treballs al sector de Can Juncoses, que s'havien iniciat el mes passat i posteriorment quedaran aturades de manera temporal mentre s'esperava l'aclariment judicial. L'aturada es va produir arran de la sol·licitud de mesures cautelars presentada per naturalistes de Gelida el juliol passat. Segons Ametller Origen, aquesta entitat va obviar part de la documentació de la Declaració Ambiental Estratègica, que ja preveia l'execució de les obres d'urbanització i les mesures compensatòries per la protecció de l'àliga Cua Barrada. L'interlocutòria del jutjat ha aclarit l'abast d'aquestes mesures i ha permès la represa dels treballs. Els wine bars es consoliden com una alternativa i complement a les visites tradicionals i ajuden a la supervivència dels cellers. La pandèmia va canviar molts hàbits, molts d'ells de caire social, i si bé abans la tònica era anar a prendre alguna cosa dins d'un bar, la Covid-19 va fer que tothom intentés trobar-se durant molt de temps en exteriors, també a l'hivern. A partir d'aquí, els cellers van reinventar-se i van començar a obrir els denominats wine bars, oferint la possibilitat de tastar vins i caves a l'exterior, envoltats del paisatge penedesenc. Ara, 5 anys després, aquests wine bars no només no han desaparegut, sinó que s'han convertit en una alternativa i també complement a les ofertes dels cellers. Al Consorci de Promoció Turística del Penedès els consta que el públic dels wine bars és sobretot local, entenent com a local penedesencs i també l'àrea metropolitana, que valoren conèixer nous espais i productes de forma més informal, sense necessitat de fer una visita al celler. L'oferta de vins i caves i de gastronomia també cada cop és més completa. La regidoria de Joventut de Sant Cugat Sesgarrigues es proposa al jovent del municipi dur a terme una experiència de participació directa i posa a la seva disposició una partida de 1.000 euros perquè es puguin presentar propostes d'activitat o d'inversió. Els pressupostos participatius joves són una eina de participació i gestió del municipi mitjançant els quals els veïns i veïnes empadronats o empadronades a Sant Cugat Sesgarrigues entre 12 i 18 anys i a partir del dimecres 17 de setembre que ja podran presentar propostes d'activitats o inversió i entre totes les propostes es farà una assemblea jove on s'escollirà l'opció que es durà a terme. Sant Jaume dels Domenys organitza tallers gratuïts de la Creu Roja pel benestar i la salut de la gent gran. El programa s'inicia el dimecres 1 d'octubre de 11:15 del matí a 12:15. La Creu Roja i l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys organitzen aquest mes un cicle de tallers gratuïts adreçats a persones grans amb l'objectiu de promoure la salut, l'autonomia, el benestar i unes activitats que es faran al centre cívic, carrer de la carretera número 4, i que compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 10:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Una altra de les seccions que també torna aquesta temporada és Tastets d'Història, amb l'historiador Jordi Ferran i la Laia Batlle des de Domenys Ràdio.
Qui m'acompanya avui als estudis de Domenys Ràdio és el nostre historiador referent, el Jordi Ferran, que ja el tenim preparat una temporada més per explicar-nos, doncs, tastets d'història. Jordi, ben tornat, què tal, com estàs?
Molt bé, un plaer.
Doncs igualment. Jordi, si et sembla, anem-nos a posar ja en matèria, perquè avui parlarem d'un fet que va tenir lloc al mes d'agost, una celebració, una efemèride, aquests 75 anys de celebració de la construcció de l'església del Papiolet, d'aquí a Sant Jaume dels Domenys. Jordi, què ens en pots explicar i també una mica com anirà aquesta nova temporada del Tastets d'Història?
Bé, Cada mes aprofitarem, com ja vam fer la temporada passada una miqueta, algun fet de certa actualitat per abocar una mica de llum, no? O per parlar d'algun procés històric relacionat amb ell. I hem volgut començar la temporada, o altres anys ho havíem fet parlant o de l'11 de setembre o de les festes majors, i aquest any, aprofitant això, que aquí, que una de les construccions més emblemàtiques, no?, dintre de Sant Jaume del Domenys, que és l'església de Papiolet, ha celebrat els 75 anys de la seva inauguració, creiem que és un bon tema per parlar una mica de com va anar d'aquest procés de reconstrucció dels temples, no? Que es va produir, en aquest cas, després de la Guerra Civil, però també n'hi va haver que va ser abans. Bueno, parlarem una miqueta d'això, d'aquestes capelles públiques. Sant Jaume és un municipi, que això també passa amb altres municipis de l'Alt Penedès, no tant al Baix Penedès, que té capelles dintre el propi terme municipal. Uh-huh. Hi ha molts municipis d'aquí al Baix Penedès que no passa, però sí que a Sant Jaume es produeix aquest fet. Algunes d'elles, o moltes d'elles, són anteriors, no?, al segle XX, o sigui, són molt antigues, però en aquest cas, l'església de Papiolet, no, és dels anys, de l'any 45, de fet. Per això es va celebrar el 75è aniversari de la seva inauguració, no de l'inici de les obres. I a la seva construcció respon amb un procés històric particular, però que també ens serveix per parlar de moltes reformes i molt que van definir la cara actual de molts temples. Als anys 40, especialment entre 1941, 1942, 1943, l'estat franquista, un cop havia guanyat la guerra, va començar a construir el nou estat, la nova societat, que havia de pivotar, no?, sobre allò que s'ha conegut com el nacionalcatolicisme, però que concretament es pot definir amb una política de recristianització. És a dir, hi ha una certa voluntat en què el culte catòlic, els elements catòlics, tornin a pivotar com a elements centrals, no?, de la vida social, perquè no hem d'oblidar que havíem viscut prèviament 6 anys de república, guerra civil, però república aquí, és a dir, la guerra civil no és un període allò estrany, intermedi, no, aquí a Catalunya es va continuar vivint dins la república. Per tant, en un ambient en el qual l'Església havia deixat per primera vegada de ser com un dels centres de no tant de poder, sinó de referència de la vida pública, perquè l'Estat havia passat a ser laic. Això no va ser, és a dir, l'any 31 es va produir aquest fet de la nit al dia, no, era un procés històric que ja s'havia produït. De fet, al segle XIX són famoses les boiangues de Barcelona que cremen esglésies, es van desamortitzar convents, poblets, Santes Creus, van quedar, van ser venuts fins i tot i van quedar deserts, és a dir, una cosa que ara ens semblaria increïble que passés, no? O durant la mateixa república es van produir fets violents, com el fet d'octubre, que, per exemple, aquí a Sant Jaume van provocar la crema de l'església. Vull dir que és un procés, doncs, aquest del paper de l'església dintre la societat, complex, no? I que ens serveix també per veure en quin procés històric estem. Per què? Perquè el graciós d'aquest fet és que, per exemple, durant la república, quan es crema aquí a Sant Jaume l'església, el mossèn vol intentar reconstruir-la, lògicament s'ha de reconstruir, i té moltes dificultats perquè la gent no vol col·laborar econòmicament. En canvi, uns anys més tard, 5 anys més tard, Papiolet, un municipi molt més petit, és a dir, teníem en aquell moment, es construeix una església per 200 fidels perquè hi havia 170 persones. Són capaços de construir això, una església amb un cost aproximat de 200.000 pessetes.
Déu-n'hi-do,
vol dir
no?
Que Papiolet són molt més catòlics i creients que la resta de Sant Jaume? No. Vol dir que el moment històric ha canviat i que ara el que està ben vist, en aquí, el que preta la societat, el que les autoritats conviden a fer, és col·laborar en aquest fet.
Mm-hmm.
És en aquest context el que hem d'entendre per què es construeix una església Papiolet i no pas, per exemple, un centre marxista d'ensenyament bàsic que hagués pogut passar si s'hagués construït a l'any 38 en lloc de l'any 42. No? És molt important entendre el context històric per quan celebrem commemoracions. No? A vegades diem 50 anys d'això, 75 anys d'allò. Bé, és molt important entendre què estava passant en aquella època per entendre per què es construeix això o per què es construeix allò. És la feina dels historiadors, bàsicament, que intentem fer tan bé com podem. Bé, com dèiem, en aquest context és quan es construeix l'església de Papiolet, que tradicionalment aquí a Sant Jaume s'havia dit que era perquè una persona que tenia cert poder va decidir que s'havia de fer allà i que ho va decidir l'any 45 i que l'any 45 ja hi havia els plànols i ja estava tot fet. Això també és la feina dels historiadors de dir...
Va ser així, això, no?
No va ser així. A veure, normalment les coses no passen d'avui per demà ni per una sola persona. No pot ser que l'any 45, no?, una persona digués... Sí, sí, farem una església aquí. I ja hi haguessin els plànols i es fiqués la primera pedra. No. No. De fet, veient la documentació, l'any 1941 es va crear la Junta Nacional de Reconstrucció de Temples, que va prometre ajudes això, en aquest procés de recristianització, és a dir, a tots els temples que es creessin de nou, que reconstruïssin. És en aquest context que el 1942 s'autoritza a celebrar missa a l'escola de Papiolet i a la capella de Torregassa, que està just al costat.
Mm-hmm.
Per tant, ja hi havia un interès, no?, en això, en què l'església... esdevingués l'element de sociabilització del poble. Ja no el sindicat, que es construeix el 1914, moment de reivindicació de la pagesia, trobem construcció del sindicat de Papiolet. Moment de necessitat de que l'església esdevingui un centre de reunió social, trobem la construcció d'una església. És el que dèiem abans, de per què es construeix què en cada moment històric.
Mm.
Bé, doncs, en aquest, és a dir, en aquest procés històric ja podem veure que ja des del 1942, responent a això, a aquest fet de que s'havien promès ajudes, ja i es donen els primers passos i el novembre del 1945, en la visita del bisbe de Barcelona, Gregorio Modrego, aquí a Sant Jaume, per fer la visita pastoral, anima els catòlics de la localitat, no?, a tirar endavant aquesta reconstrucció de temples i autoritza la construcció d'una capella a la barriada de Papiolet. Per tant, si s'autoritza l'any 45, entenem, ja el 42 ja s'autoritza a fer missa, tot i que no hi ha capella, per tant, s'habiliten les escoles... Vol dir que és un procés que ve una miqueta més de lluny, no des de l'any 1947-1945, que és quan es comença a fer els primers projectes i quan s'inaugurarà, que serà el 1950, abans crec que he dit l'any 45, no, em referia al 1950, que és quan s'inaugura, per això aquest any ha fet 75 anys. Bé, doncs trobem que el primer projecte, si al novembre del 1945 s'autoritza la construcció i el primer projecte ja és de desembre de 1945. Vol dir que la cosa ja feia dies que estava en marxa, perquè tothom que hagi fet obres sabrà que un arquitecte en menys d'un mes no et fa un projecte d'obres. Bé, aquest primer projecte era una miqueta diferent, finalment el que s'executa, però el trobem en un context en què des de la parròquia d'aquí Sant Jaume es volia seguir aquesta línia que havia promès la Junta Nacional de Reconstrucció de Temples d'ajudes a la reconstrucció d'aquestes construccions, perquè podem veure que el mateix arquitecte que fa aquest projecte, que és qui finalment farà el projecte definitiu, és a dir, és l'autor de l'església de Papiolet. Quan passeu per allà al davant, no hi ha cap placa dedicada a ell, però penseu-hi, és un home que es deia Manuel Puig i Gené i que va néixer a Monistrol de Montserrat i va ser arquitecte municipal de Sant Pere de Ribes, de l'Hospitalet, de Monistrol, professor de l'Escola Superior d'Arquitectura, i va treballar com a arquitecte privat, tenia el despatx al carrer Làuria de Barcelona, pel Bisbat de Barcelona, precisament fent això, projectes de reconstrucció de temples amb un estil historicista. I el que dèiem és que no només va fer el primer projecte de l'església de Papiolet, sinó que en aquells successius anys, al febrer de 1946 i al maig de 1946, també farà un projecte de reforma de la capella de Llager i de construcció de la capella del Santíssim, que no es va arribar a executar, i de construcció del pòrtic de l'església de Sant Jaume. Pòrtic que ara podeu veure que, per tant, és de 1946, informació que donem en primícia.
Molt bé, que interessant.
A la gent de Sant Jaume. Bé, és a dir, és un projecte que des de la parròquia de Sant Jaume es va iniciar en conjunt de reforma i millora i de construcció de tots els elements catòlics del municipi, menys un, de la capella de Torregassa, perquè era de propietat privada. Per això...
Aquesta no es va tocar i no s'hi va fer res, eh?
Privada no era de propietat... no és propietat pública...
Municipal o...
Pública no, propietat privada de l'església.
De l'església.
De fet, el primer pas que es va haver de fer per Piolet va ser que els propietaris dels terrenys, que era Josep Guas Gavaldà, cedís tota la zona a l'església per poder construir allà. I això és una altra cosa que també s'ha dit, que es va fer ja perquè quedava a mig camí, no? Entre Llorenç, a la Torregassa...
Sí, sí, al mig, sí, sí.
Bé, potser sí, no ho sabem. No, no hi ha ningú viu d'aquella època que ho hagi pogut confirmar, no? Però segurament es va situar a l'entrada del municipi perquè aquella zona s'havia urbanitzat el 1945, és a dir, en aquells mateixos anys. En els anys en què es demana fer el projecte és quan s'urbanitza tota l'entrada de Papiolet gràcies a una ajuda de la Diputació de Tarragona. La feina dels historiadors també és aquesta, anar gratant i anar relacionant coses per entendre, no, el context. En aquest cas, per què està ubicada allà? Potser sí que la van ubicar allà perquè la gent de l'Ortigós i de la Torregassa... Tenia més sentit ubicar-la allà que no pas al mig d'uns camps, no? Però perquè passava la carretera pel davant. Però també és veritat que segurament respon al fet de que és una zona que s'estava urbanitzant gràcies a un ajut de la Diputació de Tarragona. Per tant, anava en conjunt i no responia tant al fet de que el Jaumet de la Carronya creia això o Pepet de la Torregassa li quedava més de casa, no? Segurament responia això. Com dèiem, es va crear una comissió pro construcció de l'església de la barriada de Papiolet, que bé, va anar demanant tot, va demanar finalment el projecte definitiu que es va fer al febrer de 1947, que és el que avui podem veure, és executat tal qual, que en diríem, i amb un cost de 200.000 pessetes. Cost que aquesta comissió es pensava que arribaria entre la Junta Nacional, l'Ajuntament i els òrgans diocesians. Bé, quan van demanar a l'Ajuntament de Sant Jaume tot l'apoyo material i moral, l'Ajuntament els hi va dir que mostraven una simpatia molt feliç per aquest fet i que els hi enviaven tot l'apoyo moral per la construcció, però que en cuanto a l'aportació material ja ho estudiaria. No es torna a tractar a cap ple, tot i que sí que hi ha alguna carta més de la comissió demanant com està el tema. De fet, és una miqueta... I aquest fet va provocar que el gener de 1947 es comencessin les obres i el novembre d'aquell mateix any, quan ja s'havien gastat 92.000 pessetes, es van haver de suspendre els treballs perquè segurament es van quedar sense recursos. Uh-huh. I va restar inacabada l'església durant 2 anys, fins a novembre de 1949, quan es va poder reemprendre les obres, ja per acabar-les el març de 1950, que és quan es va decidir dedicar-la a Nostra Senyora dels Àngels i inaugurar-la el 6 d'agost de 1950. Que això sí que la història ha servit per confirmar una dita popular que hi havia a Papiolet, que és que està dedicada a la Nostra Senyora dels Àngels perquè era quan es feia la festa major. Uh-huh. I realment és així. Quan es demana a quina advocació s'ha de dedicar la capella, en l'informe que s'envia a la diòcesi, al bisbat, es diu això, que la gent de Papiolet fa la festa major el primer cap de setmana
d'agost,
que per tant el més lògic és que busquessin... que la patrona fos el sant que quedés més a prop en aquell diumenge, en aquest cas Nostra Senyora dels Àngels, perquè si no segurament no hagués tingut l'èxit, i el que interessava és que la gent anés a missa. Bé, com es va poder acabar doncs l'església si ens havien quedat sense diners? Demanant un préstec de 90.000 pessetes a la caixa de pensions, que la comissió també pensava que l'Ajuntament ajudaria a pagar, i de fet els hi van demanar si ho podrien fer en 10 anys, l'Ajuntament va dir que no tenia diners, però que els hi donava 2.000 pessetes, de les 90.000, que era el que havia donat a Iager també per restaurar una miqueta l'església. Per tant, les altres 88.000 pessetes restants se les van haver de menjar els veïns de Papiolet,
Per poder-la
acabar. A més de la prestació personal i tot el material que van fer, i com van explicar, això no ho hem explicat, però ho diem breument, en els actes de commemoració del 75è aniversari es van penjar fotos i van explicar algunes anècdotes, i de fet per recaptar aquests fons la gent més gran del poble sí que va explicar que s'havien fet tòmboles, sortejos... És a dir, realment va ser un autèntic motor de mobilització i de sentiment de pertinença tant a l'any, entre els anys 40, no? Estem parlant que es va construir entre el 45 i el 50, com ara en aquests 75 anys que s'ha pogut celebrar aquest fet. Uh-huh. I, per últim, una d'aquestes últimes coses que també molta gent havia... No? Hi havia aquesta llegenda urbana que realment era de Llorenç perquè venia el capellà de Llorenç i no el de Sant Jaume. No. Això ja en parlarem un altre dia. Sant Jaume era un terme molt extens, a molts llocs de culte, com podem veure, uh-huh. I els rectors sempre s'havien queixat de que no donaven la mà, eren els funcionaris del segle XIX, ara tots els funcionaris es queixem que no donem la mà, doncs els rectors ja com a bons funcionaris religiosos que
ja
eren
feien,
del Ministeri Fiscal de Nostre Senyor, també deien que no donaven la mà, i el que feren quan es va al mossèn d'aquella època, Antoni Ros, acordar amb el mossèn de Llorenç repartir-se a les misses.
Les parròquies. O
no, les misses.
Les misses, eh?
Però, havent d'anar com a mínim, això, obligar el bisbat li digui, el cap suprem en aquest cas, li diré a mossèn Ros, està bé que pugui anar el de Llorenç de tant en tant, però el responsable de tots els actes sacramentals és vostè, per tant, un cop al mes, naixements i defuncions i casaments pertanyen a Sant Jaume. Sobretot, perquè no es perdés aquest vincle, no? Perquè no es perdés aquest vincle i en un futur pogués demanar a Papiolet, per exemple, agregar-se al municipi de Sant Jaume reivindicant que feia els actes sacramentals a Llorenç i no pas a Sant Jaume. Que això són coses que a vegades ha passat en la història, no? Que un fet d'aquest ha acabat provocant segregacions o agregacions de municipis o comarques per el fet de que s'hi ha fet més vida. Això l'Església va estar molt atenta aquí i no deixar que Llorenç hi pogués anar a fer més d'alguna missa al mes quan el rector de Sant Jaume no hi pogués anar. Bé, això també ho volíem explicar perquè veiem com, no? Com aquests petits fets de la història, quan els ajuntem tots, ens dibuixa un panorama que ens permet entendre el perquè de les coses.
Doncs un bon perquè d'aquesta celebració, d'aquesta efemèride dels 75 anys de la inauguració de la capella de l'Església de Papiolet. Jordi Ferran, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta informació i per explicar-nos aquesta història, i ens retrobem d'aquí unes setmanes, com sempre.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Penedès en xarxa.
Yo no sé bailar.
La Fúmiga i Nana ens canten aquest No sé ballar fins les 10. Abans una mica de publi i de seguida les notícies.
Yo tinc ganes de ballar. Ella va d'atrevida, pero está perdiendo el tiempo. Te están tirando la caña, tía Naina, no te entiendo. Se te nota en la cara, estás todo loca por sus huesos. Y se te cau la baba cuando ella te vaya lento, lento.
Que yo no sé bailar, ay, 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 ay.
Y ella tiene el talento, lento.
Femos sense pensar que no anirem al ritme, pero...